complaining, sitting in the sofa.
Vinga, és hora del menjassar.
You got me waiting, you got me looking.
El nostre espai d'hàbits alimentaris saludables, i avui parin atenció perquè parlarem d'hàbits alimentaris i del lligam que hi ha entre aquests, per tant el lligam entre l'alimentació i el desig sexual. Alba Vigó, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Carola.
Benvinguda. D'entrada hem de dir que hi ha vincle, hi ha lligam. L'alimentació va lligada a un desig sexual més o menys elevat?
Potser no tant l'alimentació, és a dir, cap aliment en concret, però sí els hàbits, i per tant els hàbits doncs hi haurà algun que sí que farà doncs menció a l'alimentació, però diguem la repercussió que té, no? Però sí, com en molts altres àmbits de, no, de la vida, doncs l'alimentació doncs pot ajudar o pot anar en contra.
O pot anar en contra. Perquè allò, i ara entrem de seguida en aquests hàbits, i en aquesta relació, en aquest vincle, allò dels aliments afrodisíacs i d'aquests aliments que ens ajuden a pujar la libido i tot plegat, això és veritat, això és fantasia, això són mites?
Això d'entrada direm que no, que són mites. Com ja he dit, doncs cap aliment que el consumim doncs farà que pugi la libido ni que el baixi, sinó que es tracta d'un conjunt, no, d'estil de vida que farà doncs que tinguem relacions sexuals doncs més plaents i més satisfactòries. Uh-huh. Però això de posar-nos de xocolata fins a dalt i menjar ostres, no?
Exacte, o canyella, no?
Sí, la canyella, que... potser podem patir més una intoxicació que no pas doncs guanyar en aquest territori.
Clar,
no?
I entenc que, i han d'entendre, que Alba Vigó diu que no, perquè no hi ha cap estudi científic, entenc, no?, que avali i que digui o que relacioni aquests aliments o altres d'aliments que puguin tenir aquest mite o aquest lligam directament amb el desig sexual.
No, perquè si no, doncs ja ho diríem i ja ho receptaríem d'alguna manera. Jo crec que se n'acabaria...
Home, no, clar, imagina, vaig al metge i escolta'm, no, és que tinc un desig sexual baix, doncs mira, tant una mica de xocolata totes les nits i pim-pam. No sé si funciona això.
No és el cas, no és el cas.
Doncs vinga, anem a cap a aquests hàbits que hauríem de tenir per tenir un desig sexual correcte, si més no correcte, perquè clar, això també és, entenc, molt relatiu, no, el tema del desig sexual, però entenc que ens hem de preocupar quan no hi ha desig sexual.
Bueno, això ja ho deixaria més als experts, no? Evidentment, doncs hi ha casos extrems, però bueno, si més no, doncs si tenim uns hàbits que ara parlarem i els direm doncs controlats, doncs potser pot ser més fàcil doncs tenir aquest desig i que la persona se senti també doncs amb més confiança o amb més autoestima per aquest moment, no, d'exposar-se o d'entregar-se d'alguna manera i bueno, pues que pugui ser molt més plaent
perquè entenc, Alba, que a la consulta arriben i et fan la pregunta, és a dir, o relaciona, no es vincula.
A veure, la causa del baix desig sexual és multifactorial, no? I entre l'estrès, i entre l'ansietat, cansament, abús de tòxics, que ara en parlarem, però també solen acompanyada doncs d'una situació de monotonia, de falta d'intimitat, sobretot doncs famílies on hi ha doncs criatures petites, que la persona doncs no troba aquell espai, no, per dedicar-s'hi, inclús a vegades quan s'hi dedica doncs potser no és el moment i no, però que sempre ho parlem com un factor, no? La causa és multifactorial, no? Però evidentment un dels factors que té més pes és l'estil de vida, i per això doncs anem a veure què podem fer, que
doncs
depèn de nosaltres.
Doncs vinga, anem a buscar aquest estil de vida, aquests hàbits saludables, no, que ens haurien de permetre mantenir uns bons nivells de desig sexual, i sobretot mantenir unes relacions sexuals satisfactòries, que al final es tracta d'això, les que siguin, amb qui siguin, com siguin, però satisfactòries.
I bé, el primer hàbit és descansar, no? Aquestes hores de son i sobretot la qualitat de son d'aquestes hores, evidentment, si no respectem el descans físic, doncs el cos no rendirà igual, no? Sabem que l'acte sexual és un acte que bueno, necessita una certa energia, un cert estat, no, de, de, en forma, i d'alguna manera, doncs, si no li donem al cos aquest, no, aquest, aquest descans, doncs segurament a l'hora de posar-s'hi, doncs potser
estarem cansats.
No, no rendeix tant, no? Sí que és veritat que últimament he escoltat, no, que aquí volia fer un parèntesis, no? Aquestes persones que tenen horaris que nocturns, no, o molt alterns, això fomenta, doncs, que hi hagi un, diguem, un desequilibri en la seva alimentació, i potser aquestes persones, doncs, serà més complicat, no, també trobar aquest moment, no, de, no, de relaxació, o de tenir bons hàbits, no, que això, bueno, han sortit estudis, doncs, que potser aquestes persones tenen una mica més complicat, no, perquè ja veurem com també el tema de fumar, diguem, tenir un sobrepès o una obesitat també anirà en contra d'aquestes relacions.
Per tant, diguem, no, que aquesta gent que les seves feines, doncs, potser treballen a torns i unes setmanes treballen en torn de matí, altres en torn de nit, altres en torn de tarda, amb horaris molt canviants, no? Horaris també que van, que són molt diferents, entenc, que la resta...
Sí, que trenca tot el seu, diguem, el ritme biològic, no?
Diguem que d'entrada aquesta gent ho té més difícil, eh?
Sí, té més difícil una mica per tot, no? Però sí que és veritat que, bueno, res és impossible i potser s'hi han de dedicar una mica més.
Clar,
parlem de les hores de son, del i a més, de les hores amb qualitat, no? Aquest, diguem, dejú orgànic que fa, que fa el cos durant la nit, i doncs, quan toca, doncs molt, si és quan toca, doncs molt millor, no?
Que aquest descans hauria d'equivaler a un mínim d'hores?
Sempre es parlen d'unes mínim 7 hores. Evidentment hi haurà gent que tindrà, bueno, s'està donant moltes, molts problemes d'insomni. Jo faig una recomanació des d'aquí, i és dir que es faci exercici físic. Ara, a més, que comença la calor, s'haurà de fer a última hora de la nit, és a dir, quan baixi el sol, que el cos es cansi, que hi hagi una, diguem, una intensitat moderada, intensa, i això, evidentment, ajudarà a que el descans després sigui, sigui de qualitat i, a més, sigui seguit, no? Perquè hi ha molta gent que té problemes de que s'aixeca molt a les nits i això, no? I l'altre, doncs, no perquè siguin un superaliment, però potser... prendre alguna tisana reconfortant, no? Que hi hagi algú de til, algú de valeriana, que no està, no hi ha estudis que diguin que són superefectives, però potser si donem algú càlid al cos, doncs ens recorda, doncs, aquella, aquell got de llet que bevíem abans d'anar a dormir,
com,
etcètera.
Com si abaixes la persiana, eh?
Feia i evidentment, zero pantalles, doncs un quart d'hora abans, que ara ho estan dient tots els experts, no? Si pot ser un quart d'hora abans o més, doncs zero estímuls per la persona, no?
Doncs vinga, el primer hàbit per poder obtenir al final unes relacions sexuals satisfactòries és estar descansat, eh?
I a més aquest també és determinant pels que direm ara, no? També.
Doncs comencem pel descans, i per on seguim?
Bueno, i seguim per la, diguem, la contra, no? Que seria fer aquest exercici físic, no només pel que hem dit, pel poder descansar, sinó també per permetre reduir aquests nivells d'ansietat, no? I d'angoixa, d'estrès, que ens provoca, doncs, que potser durant l'activitat sexual, doncs, no rendim tot el que faria falta, no? Llavors, aquest exercici, si pot ser cardiovascular, que hi hagi un moviment del cor, que hi hagi un desgast, que, bueno, que la persona es cansi, i que a més, doncs, permeti que la persona també, evidentment, estigui en forma, se senti bé, pugi l'autoestima, etcètera, no? Doncs a l'hora de fer aquest acte sexual, doncs se senti molt millor, i evidentment no podem permetre que tenir una vida sexual activa si la nostra vida o el nostre estil de vida és sedentari, no? Llavors sempre fomentar aquest exercici pel que hem dit, doncs per descansar millor i també per sentir-nos millor i en millor forma.
Cada dia, si és possible cada dia?
Sí. A veure, sí que sé que falta temps per tot, però sí que és veritat que entre uns 40-45 minuts d'activitat cardiovascular al dia millora tots els perfils, no només la predisposició a l'acte sexual o al desig sexual, sinó tots els perfils davant d'enfermetats o malalties com la diabetes i de caràcter cardiovascular. Així que sí, i sobretot si pot ser mínim 4 dies a la setmana i un parell de dies de força, estaria estupend.
Doncs vinga, prenguin nota, eh? Ens hem de moure, hem de fer activitat física, ja ho saben, ho diem sempre, no cal fer maratons, no es tracta d'això, eh? Però exercici físic, cadascú d'acord allò, les seves possibilitats, que això depèn doncs, de l'edat, del gènere, de mil qüestions, però cada dia moure's un ratet. Per on seguim, Alba?
Doncs cuidar la salut cardiovascular, no? Que a més doncs, de fer aquest exercici que hem dit, sobretot jo començaria, a reduir el consum de càrnics, sobretot els processats, és a dir, l'entrepanet de cada dia, que veig en molts diaris dietètics, no? De cada dia entrepanet amb fuet, entrepanet amb pernil, per molt que sigui jabugo, entrepanet amb xurís, entrepanet amb... No? Aquests embotits ja haurien d'estar fora de la dieta i intentar prendre'ls doncs, amb...
Molta
situacions
moderació, eh?
Molt, molt, molt puntuals i si no tenim cap altre més recurs que segur que en troben algun, que hi ha mil recursos més, així que sobretot per reduir, diguem, el risc d'hipertensió arterial, no? Perquè porten molta sal i a més doncs, tenen un vincle directe amb el càncer de colon, així que interessa, no? Fer aquesta lectura i dir, ostres, reduïm riscos, ja que hi ha coses que no depenen de nosaltres, doncs per aquí és important, no? També doncs, tots aquests snacks salats, no? Formatges, els patés, salses, productes precuinats, snacks, no? D'aquests els típics palitos o galetes
sí,
d'arròs
sí, sí.
Que pinten molt bé però al final tenen molta sal. Tot això, evidentment, doncs, per reduir la hipertensió arterial, perquè no ens interessa tenir un cor doncs, molt estressat quan anem a fer un acte que requereix una salut cardiovascular i, i una resistència. No? Llavors, doncs això, sobretot els càrnics processats, els aliments i amb molta contingut de sal. I també m'agradaria que fer, ja que estem parlant de sal, la sal... La perillosa no és la que surt del saler, és a dir, no és la que afegim nosaltres, que per cert hauria de ser sal iodada, sí, necessitem el iode, així que si van al supermercat ni la marina, ni la...
De l'Himalaya, ni la rosa...
Ni de les roques de no sé on. No, sal iodada, sobretot superimportant,
eh?
Perquè és la que ens proporciona el iode, perquè la nostra tiroides va i ve. Evidentment, si hi ha problemes de tiroides amb iode, no, però per la població en general... Doncs sí.
Per tant, quan vagin al supermercat que van a buscar sal i diuen, vaig a agafar un paquet de sal i es troben amb aquella prestatgeria que hi ha 2.000 tipus de sals diferents i diuen, i ara quin agafo?
N'hi ha una que
una
posa
que
iodada.
Acostuma a ser la més barata, també els hi dic, eh?
A més, sí, és la més econòmica.
Que diu sal iodada? Aquesta. Aquesta, és igual si el pot no és bonic, si no és rosa, si no és de colorins, tant fa. Aquesta és la sal correcta.
No ens guiem per l'estètica.
Sí, i entenc que deies, no és perillosa la sal que ens posem al menjar, eh? És a dir, aquesta sal que t'afegeix, vaig a posar-hi, o estàs cuinant, vaig a posar el polsim de sal, no? Perquè allò que di amb gustet,
aquesta no és la perillosa. De fet, podríem dir el mateix amb el sucre. El perillós no és aquest blanc que tothom li té por, no? Sinó el que no veiem i el que ve doncs, amb tots aquests productes, no? Que de vegades introduïm de manera habitual, no? Els esmorzars i els berenars.
I els berenars, aquests moments de picar entre hores, per tant, una bona opció, que sempre la diu l'Alba, anem a recordar, eh? Prenguin alguna fruita, algun fruit
sec.
La que
els agradi més.
Exacte, la que sigui. Ara és una època meravellosa per la fruita, perquè tenim fruita de tot tipus, de tota mena, de tot color.
I parlant de salut cardiovascular, els fruits secs també, com a protectors cardiovasculars.
Un grapadet, que... no es fotin una...
No la mitja copa de vi... Ni tot el que...
No, ni la bossa sencera de nous tampoc. Un grapadet de nous i una poma, uns albercocs, no? Unes prunes, el que els hi vingui de gust. Hi ha molta fruita, quedaran saciats i estaran fent salut. En aquest cas, sí que estaran fent salut.
I milloraran les seves relacions i el seu desig sexual que és del que estem parlant.
Exacte,
avui, que hi ha serveis també per donar consells en
general,
no?
Sí.
Però una mica per quin anem.
Clar, perquè si tenim el cor fotut que ha de treballar en excés, ja ho saben, que al final les relacions sexuals també requereixen d'exercici i això patirà, eh? Per tant, no tindrem unes relacions sexuals satisfactòries, que és el que anem. Vinga, següent hàbit.
Doncs, o no hàbit, que és no fer, diguem, dietes hipocalòriques. D'acord. Sí? Perquè què passa? Estem parlant que, bueno, doncs, tot el que és referent al sexe, doncs, el que ens requereix d'alguna manera és energia, i aquestes dietes, a ser reduïdes, molt reduïdes en calories, doncs afecten de manera negativa en l'estat, sobretot anímic, de la persona, perquè és una persona, doncs, que estarà deprimida, que estarà de mal humor, que estarà irritable, amb sentiment de culpa segurament, perquè estarà fent una dieta massa restrictiva i tindrà moments en el que tindrà gana i no podrà o no la deixaran menjar, en el que tindrà un atracón o tindrà algun moment d'ansietat i menjarà més del compte.
I després se sentirà malament.
I se sentirà malament. I això, tot això no beneficia, ja per començar, les relacions. Ja no parlem ni de sexe, però ja l'afinitat amb les persones i la gent que està al nostre costat, això ja disminueix, no? I va totalment en contra, no? I és una situació que pot estar relacionat, que pot fer baixar la libido de la persona. Per tant, amb aquestes dietes restrictives, a part d'anar en contra de tot...
El pa, la pasta, sobretot, les llegums, l'arròs... Ja quan els hi treuen tot això... Dubtin.
Quan els hi treguin un grup d'aliments, és a dir, no només un aliment, sinó un grup d'aliments sencers, és a dir, no fruita, aquí perill, no carbohidrats, no pasta, no pa, no, tot això és, ha de ser un, diguem, una senyal per dir, això no és per mi, i això va totalment en contra. Així que aquestes dietes hipocalòriques, a part de no sumar salut i anar en contra de moltes coses, inclús l'estètica, perquè són dietes que després provocaran un efecte rebot, evidentment.
I això sí que està comprovat, i estudiat.
Totalment estudiat, i a més, jo sóc part de l'estudi, perquè els hi puc demostrar, hi ha hagut gent que ha vingut rebotada a la consulta, que ja està farta, i que quan va començar a fer dietes estava amb un pes molt inferior en el que jo me l'he trobat, no? I llavors cada vegada que hi ha un efecte rebot, després tot aquest pes que s'acumula de més costa moltíssim.
I a mira que fem anys, més.
A més, és això, és una persona que ja et ve amb una premenopàusia, que té una obesitat degut a tot això. Així que dietes hipocalòriques, sobretot, no beneficien per res, però és que a més van en contra de les relacions i, evidentment, de les relacions sexuals, que és del que parlem.
Sí, perquè bàsicament no es tindran ànim de res amb aquestes dietes tan restrictives.
No, gent que realment l'energia li baixa molt.
Se'ls apaga, clar, s'apaguen.
Sí, perquè, evidentment, falta caloria i fa...
És que hem d'entendre, entenc, Alba, per explicar, fer una comparativa, una metàfora molt fàcil, Els carbohidrats i tot aquests grups d'aliments que moltes vegades són els restringits en aquest tipus de dietes són com la benzina del cotxe.
Totalment.
Si no li donem benzina al cotxe, ja ho sé que ara n'hi ha els elèctrics, és igual, parlem dels cotxes de tota la vida. El cotxe no tirarà, no avançarà, és impossible. Si al cos no li dones benzina, en la mesura justa, no li has de posar ni més ni menys, en la mesura que necessitis, serà molt difícil que aquest cos estigui predisposat a res i, per descomptat, poc predisposat o gens predisposat a tenir relacions sexuals que requereixen d'una activitat i d'una energia, no?
Totalment, energia en forma, diguem, de glucosa, no? Que el nostre cos ja reparteix de manera, doncs, perquè tot pugui treballar i, a més, doncs, doncs d'una font, si pot ser saludable, doncs sí, molt millor, no?
I un apunt més, els efectes rebots, que moltes vegades em trobo gent que diu no, a mi no em va fer efecte rebot. A veure, un efecte rebot 3 anys després és un efecte rebot. Mm-hmm. És a dir, quan parlem moltes vegades de aquestes dietes em produeixen efecte rebot i de vegades et ve la gent i diu, no, jo l'he fet.
No és instantani.
Mira, fa 6 mesos i estic molt bé. Bueno, és que probablement sí que has perdut el pes que es desitjaves, el que vulguis. Però és molt probable, o gairebé segur, perquè així ho diuen els estudis, que en 1, 2, 3, potser 5 anys, tant fa, recuperis tot aquell pes que has perdut i una mica més, que és el que deia l'Alba. No?
Sí,
vull dir que
perquè...
passa, que de vegades passen anys,
sí,
però sí,
sí
que
sí,
hi ha un efecte rebot.
És que inclús passen anys i a més se sumen amb altres efectes rebots. O sigui, que pot sumar la persona de cop 10 quilos i haver-li vingut, doncs, d'haver fet diverses dietes durant diversos anys, no? I aquí és perquè, què passa? M'ha exposat el cos a una situació extrema d'alarma en la que no li hem facilitat aquest nutrient, aquesta glucosa, aquesta benzina, que diguem, i per tant, quan n'hi donem, per poca que sigui, la captarà, però és que a més la dipositarà en forma de greix, i aquest és l'efecte rebot.
Això és el que és difícil de treure.
Clar, aquest greix és el que, a més, amb dones o amb homes, que ara parlarem, perquè ara el següent punt va d'això, se'ls col·locarà en una zona que no ens fa sentir sexis
per res.
A poca gent no hi és així, perquè és una zona conflictiva, que és l'abdomen, que si vols ja passem al següent,
hàbit.
El següent hàbit, que és, diguem, regular el pes corporal. Ull, regular el pes corporal. No aprimar-nos, no fer dieta, no estar estupendos, no fer operació en biquini, no, és a dir, regular el nostre pes corporal. I això és temps. És a dir, és temps i són hàbits. Tot, de tot el que estem parlant, són hàbits portats en, durant el temps i els beneficis els rebrem doncs, més endavant. Per això s'ha de tenir una paciència i per això s'ha de tenir una, diguem, donar-nos aquesta, permetre'ns aquesta adaptació, no? Però si podem començar per alguna cosa, és a dir, per on comencem per regular aquest pes corporal, és evitar les begudes ensucrades. Si estem enganxats a les begudes ensucrades, per què? Per què les begudes i per què han estat líquid? Doncs perquè aquests sucres lliures, quan estan en estat líquid, evidentment passa molt ràpid el torrent sanguini. Si nosaltres aquesta glucosa, aquest sucre que va per la sang, no la cremem, que evidentment hi ha un nivell de sedentarisme molt extrem i ja cada vegada menys estem enganxats als mòbils, si no la cremem, això se'n va en forma de greix. I això es va acumulant, acumulant, i es va acumulant en aquestes zones, en, aquest, en aquesta zona abdominal, tant en homes com en dones, que tant pels dos casos és un risc de patologia, de malaltia cardiovascular. En els homes, per sobre del, de 94 centímetres, diguem, enganxant tota la part per sota del melic, no es poden medir a casa, per sota del melic...
De contorn, 94 contorn de contorn.
No la cintura, No 90-60-90, sinó el contorn per sota del melic, és a dir, agafar la part... Sí. Que és més ample, no? Els homes, tot el que sigui per sobre de 94 centímetres, ja comença a haver-hi un risc cardiovascular i en dones per sobre del 88. Llavors, si podem decidir alguna cosa és deixar de prendre begudes ensucrades i deixar de prendre sucs de fruita, que és el mateix. D'acord? Si podem decidir, perquè hi ha gent que diu, no sé per on començar, per, doncs si prenen sucs de fruita i prenen begudes ensucrades, doncs reduir o eliminar aquest consum i substituir-ho doncs, per aliments com sempre diguem fruita, fruits secs, etc. No? Per què? Doncs perquè promouen un sobrepès, una possible obesitat i tot això condiciona l'autoestima de la persona.
Home, per descomptat, perquè quan un no està en el seu pes no es veu bé, després ja no el pantaló no li lliga i ja no et trobes bé.
Aquesta predisposició a l'acte sexual ja queda totalment no, reduïda. No? Això no vull dir ull, que hi hagi gent que se senti molt bé amb el pes que té i amb la forma que té. Aquí no entrarem, sí? Perquè si és una persona que té uns hàbits saludables i té una bona analítica i no té risc, és a dir, de patir alguna malaltia cardiovascular, endavant, sí. Però sí que és veritat que, bueno, aquí ve cadascú la reflexió...
És a dir, et pots sentir sexy amb panxa, només faltaria,
evidentment.
Només faltaria. Però, compte, si el diàmetre de la nostra panxa està creixent d'una manera desorbitada i, sobretot, si són d'aquelles persones que canvien i oscil·len de pes d'una manera habitual...
Alguna
cosa no s'està fent bé.
I ull, i aquí el primer seria anar al metge.
Sí, 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 sempre.
Anar al metge i fer una analítica. Aquí, no, aquí els nutricionistes i dietistes no podem fer res. És a dir, aquí jo sempre és analítica perquè pot haver-hi que hi hagi un punt de...
Sí, sí, poden haver mil factors que estiguin influint en això.
Amb la tiroides, que sobretot es repercuteix molt amb les baixades de pes, etcètera, no? Però aquí el metge i evidentment aquesta oscil·lació no hauria de ser normal. Per això sempre parlem de regular aquest pes corporal, que és, arriba un punt que em trobo bé amb aquest pes, però també em trobo bé 3 quilos amunt i 3 quilos avall. És a dir,
que és això al marge una mica, Però si aquesta oscil·lació són 10 quilos amunt, 10 quilos avall, ara aquest mes estic 10 quilos avall i d'aquí dos mesos 10 quilos amunt,
aquí hem de mirar, fer una mica de lectura.
Compte, al final tots tenim etapes en què, mira, igual et despistes una mica i puges 3 quilets, o vas més estressat, més atabalat i no sé què, i baixes 3 quilets, d'acord? Però al final t'has de poder posar d'alguna manera la mateixa roba al llarg dels anys, durant uns anys. Si això no es pot fer i has de tenir com diferents armaris per aquests diferents moments vitals, ens ho hem de fer mirar, perquè alguna cosa en aquesta regulació del pes corporal no està funcionant. Poden ser molts factors, però hi ha possibilitats que també hi hagi un factor de mal hàbit, i aleshores això s'ha de controlar i regular, entre d'altres, per tenir relacions sexuals satisfactòries, perquè si no ens trobem bé, no tindrem ganes de res, i de sexe tampoc. Al final, tot una mica passa per aquí. Ens queden dos, Alba, oi?
Bueno, una perquè dels aliments afrodisíacs ja hem parlat, ja direm que no.
L'última, perfecte.
Val? I l'altra, evidentment, doncs, vigilar amb tòxics, val? Amb els tòxics, perquè hi ha dos tòxics, sobretot que estan molt normalitzats, molt legalitzats i que estan molt presents, diguem, en la nostra vida social, que és, són substàncies que d'alguna manera intoxiquen aquest desig sexual, no? I el primer és l'alcohol, sí? Shakespeare va dir: "Augmenta el desig, però inhibeix l'acte." Val? Per tant, es tracta d'una substància inhibidora de reflexes, com i això hi ha estudis, l'excitació, l'ejaculació i l'orgasme. Ull. És a dir, per tant...
jo crec que hi ha molts que hauran comprovat això alguna vegada a la seva
evidentment,
vida.
Clar que sí. I jo crec que hi hauria, i aquí ho llenço així, com hi hauria d'haver una norma de no practicar sexe quan ja estem sota d'aquests, perquè què passa? Que ens desinhibé, sobretot en aquell moment, no? Per trencar el gec, que diguem, però després, a l'hora de
les coses no funcionen com han de funcionar.
Doncs potser...
Si hi ha més alcohol del compte,
no ens beneficia,
com,
no?
Que si no funcionen algun dia no passa res, però ho han de saber també, eh? És a dir, si sempre que practiquen...
Però un consum moderat, inclús moderat d'alcohol, que és una consumició al dia, hi ha problemes de, no, d'excitació, d'ejaculació, d'orgasme. Llavors, clar, són tres punts importants, no, en el sexe que hauríem de... Llavors, si no tenen altres motius, allò de dir de algo me tengo que morir, no? No, no passa res. Doncs potser sí, si vol tenir unes relacions sexuals més satisfactòries, deixar, no, o reduir aquest consum
de l'alcohol. Aquest és un tòxic, l'altre l'endevinaré, que és el tabac, oi, Alba?
Evidentment. Veus? Clar. Perquè, i el tabac és un verdader antídot contra el desig sexual. És a dir, hi ha 1000 estudis que diuen que, evidentment, a part de tot el que hem estat parlant, doncs no ajuda gens, no? Perquè al final el tabac tampoc és una substància que et permeti tenir uns hàbits o un estil de vida saludable. Potser no tens la dieta que hauries de tenir perquè moltes vegades supleixes, no, segons quins aliments que estaria interessant prendre'ls amb un cigarret i un cafè. L'exercici físic potser està més limitat perquè no hi ha una capacitat pulmonar, doncs, que requereixi, doncs, tota aquesta. Per tant, aquests dos tòxics, si podem demanar ajuda, sobretot demanar ajuda per deixar-los de banda, doncs molt millor.
Vinga, doncs això era el recull dels hàbits per tenir un desig sexual confortable, sobretot que ens generi plaer, que és el que es tracta, eh? És a dir, que ens permeti unes relacions sexuals saludables.
I sobretot, relacions sexuals sanes i saludables. Exacte. Per a tothom.
I consentides, sempre, eh? Recordin, sempre consentides. Alba, gràcies, un plaer.
Gràcies, Carola.